Quantes vegades heu sentit a dir allò de que la memòria és selectiva? Quantes vegades aquells records que potser no ens han fet estar del tot bé es van difuminant dins de la nostra ment? És veritat que realment la memòria és selectiva? Això li volem preguntar avui a la neuropsicòloga Marta Linares. Què tal, Marta, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos a l'antena del 5 minuts més. Escolta'm, com podem gestionar records traumàtics? Perquè, és clar, hi ha records i records hi ha, i alguns perduren tota la vida, no?
Mm-hmm. Clar, d'alguna manera, el cervell sí que té com una capacitat tant d'emmagatzemar com de reciclar, fins i tot, no? Però sí que és cert que està demostrat que tots els aprenentatges o tots els records que tenen una petja emocional, sigui positiva o sigui negativa, sempre queden més impregnats en el nostre record. Aleshores, una mica per això nosaltres tenim molt clar, doncs, quan vam conèixer la nostra parella, quan va passar, doncs, algun accident o algun fet mundial que el recordarem sempre. Vull dir que sí que és cert que l'estat anímic i les emocions tenen una vinculació molt forta o com, a com emmagatzemem i com queda de fixat aquest recurs. Per tant, si parléssim d'un aspecte traumàtic, hauríem de saber que avui en dia es fa molt de treball els psicòlegs, jo de formació soc psicòleg clínic, aleshores quan nosaltres identifiquem que una persona, en el meu cas a l'hospital, perquè són persones que estan ingressades, doncs han tingut un accident de cotxe o han tingut un accident en el que ha mort algú, o bé, s'ha donat una agressió o s'ha donat qualsevol fet traumàtic, una de les primeres coses que es fa és proposar-li a la persona si vol un suport psicològic. Per què? Doncs perquè aquest record traumàtic no generi a curt, mig o llarg plaç un problema emocional adaptatiu o que pugui modificar fins i tot el teu caràcter o el teu estil de vida.
Perquè és com un trencament, no, Marta?
En certa manera. Exacte, exacte. És a dir, com assumeix el cervell una cosa que passa de manera ràpida, que sol ser una pèrdua, que sol ser algú que es perd, sigui la forma que sigui, no sempre hem de parlar del dol per la mort. Aleshores, com assimilem això? El record serà el record, però una mica els psicòlegs el que fem és una revisió, intentar canviar la percepció d'allò que has viscut o intentar canviar el contingut emocional que allò t'evoca. És com reviure-ho per estructurar-ho d'una manera que t'ajudi a adaptar-ho a la teva vida. Hi ha persones que de manera innata, o bé perquè tenen uns mecanismes d'afrontament més positius, o bé perquè tenen eines per dir socials o d'acompanyament, no tothom necessita un psicòleg per elaborar un record traumàtic, no? Però hi ha moltes persones que sí. I d'alguna manera no oblidaràs el que t'ha passat, però sí pots canviar la percepció del com ho has viscut. O fins i tot, en psicologia, el que fem amb els records traumàtics és buscar un plantejament que els psicòlegs en diem un pensament compensatori. És a dir, què vol dir això? Tu imagina't, doncs, que ets filla d'una persona que ha mort per una per un maltracte de gènere, no? Per una agressió de gènere. Aleshores fas intervenció amb aquesta persona i aleshores tu fas que hi hagi una narrativa. La narrativa és molt important per l'estrès posttraumàtic i per als records traumàtics. Per què? Perquè en aquesta narrativa tu ja estàs portant allò a una altra dimensió de reflexió. Estàs portant allò a una altra dimensió de t'ho explico, ho podem elaborar, ho podem metabolitzar.
Ho podem escriure, fins i tot.
Ho podem escriure, fins i tot, que escriure també és portar-ho a un altre pla, aquest pensament, no? I d'alguna manera, què en traurem d'allò? Analitzarem, identificarem alguns constructes, no? Que diguis, aquests generaran mal perquè o és més rígid, o són molt generalistes, o són molt negativistes, i els podem ajudar. I buscar un pensament compensatori vol dir, i de tot lo dolent que has passat, tu trobes alguna cosa positiu? I aquesta pregunta al principi xoca molt, perquè és sortir del drama, sortir de la víctima, sortir del dany, i intentar trobar alguna cosa que t'ajudi a compensar allò. I d'alguna cosa que he pres amb aquest tipus de treball és com les persones necessiten a vegades hores, dies, però t'acaben fent un retorn i són capaços d'una situació molt complexa arribar a dir, doncs mira, sí. No? Jo, en el fons, penso que sort que jo hi era, perquè jo crec que d'aquesta manera he evitat un dany a tercers, o no ha mort sola, o l'última persona que ha vist ha estat a mi. Vull dir que fins i tot de les situacions més dramàtiques són capaces de trobar aquest pensament, no?, que compensa. A què ajuda això? A no oblidar el que t'ha passat, que és una mica el que dèiem ara, no s'oblida, però sí que pots com reconvertir-lo en algo que s'integra en tu i no fer d'això un problema en la teva vida.
El que passa, Marta, és que abans hem posat l'exemple, no?, d'un cas de maltractament, no?
Sí.
Imaginem que tu ets la filla o el fill i el teu pare ha matat a la teva mare, per exemple. Podem trobar-hi una part positiva amb tot això amb el pas dels anys?
Part positiva en el sentit, això és com quan utilitzem en psicologia aspectes com l'acceptació, són paraules que costen de trobar per entendre el procés que has de viure. Clar, no és tant trobar una cosa positiva, perquè veritablement dius, a veure, què pots trobar com a positiu, però sí que pots fer com una mena d'aprenentatge o com una mena de extreure'n allò que t'ajudarà a sobreviure a aquest fet, no? Això moltes persones ho fem de manera innata. A vegades, quantes vegades ens ha passat alguna cosa i diem, bueno, podia haver estat pitjor, o bueno, bé, però també pensa que, si més no, vaig poder actuar ràpid i allò el va... Són mecanismes que el cervell necessita per disminuir l'estrès, l'angoixa i poder tornar a restablir nivells que t'ajudin a sobreviure a aquests aspectes. Per tant, és difícil trobar algo positiu, però sí que si fas un bon treball, ja sigui amb un professional o bé amb aquestes eines que cadascú té, també depèn de la motxilla que tu portis a darrere, no? Sí que és cert que les persones reciclen i fan com una conciliació. Jo sempre dic que m'agrada molt aquesta paraula en psicologia, perquè no és ni acceptar, ni és resignar, ni és treure algo positiu, és conciliar, no? És com casar una cosa molt negativa amb algo que jo ho posaré a la meva motxilla, m'acompanyarà, però me genera una cicatriu, però no em generarà un destí dolent amb el meu caràcter o la meva vida.
Marta, tot això és més fàcil si no hi ha culpa, no?
Tot això és que exacte, és a dir, la culpa és un dels elements que sempre solen sorgir i ja està bé transitar per la culpa, perquè és una emoció que t'ajuda a analitzar, a criticar, a revalorar les coses, però no t'hi pots instal·lar. Si t'instal·les, tens molt mal pronòstic per poder-te'n sortir emocionalment, perquè després d'aquí començaran aspectes que tu ja no controlaràs, com és l'angoixa. L'angoixa et pot portar a un estat de depressió, i aquí una sèrie de canvis, tant bueno, de com et relaciones o els teus hàbits, etc, etc. La culpa és un dels elements que moltes vegades hem de treballar. Abans posàvem aquest exemple, un altre, no? Un altre és, per exemple, doncs, quan hi ha un suïcidi en un entorn familiar, no? De seguida apareix aquell pensament de jo què podria haver fet, jo què hauria fet més, no? Tot això són aspectes que van vinculats a la desesperació i que van vinculats al com organitzo mentalment una mort traumàtica o un fet traumàtic. Clar, de seguida passes per revisar la teva responsabilitat i apareix la culpa. La revisió d'això és lògica, no hi ha un procés que puguis evitar fer aquest camí, has de passar per aquí, però no te pots instal·lar perquè és un element emocional en el qual el pronòstic a llarg plaç no és bo per un.
Pot semblar el títol d'una cançó, però la culpa t'atrapa?
La culpa t'atrapa. Jo faig acompanyament en molts casos en què les persones ens costa molt a vegades ser empàtics amb nosaltres mateixos, aquesta veueta interna, no?, com molts en diuen la consciència, com moltes vegades ens parla malament a nosaltres mateixos.
Ens,
no?,
maltracta.
Ens maltracta. Aquesta, aquest discurs intern, aquesta consciència, l'hem de treballar molt.
És com un principi de maltractament psicològic, d'automaltractament psicològic?
Moltes vegades tenim una autoagressivitat, en el sentit de dir, com pot ser, si jo he fet tot el possible, doncs, per aprovar un examen, que jo m'estigui dient, ets molt burro, tio? O com pot ser que quan jo sé que he fet tot el que he pogut, acabes dient, és que no serveixo per això? O com quan una persona s'engreixa uns quilos, és que no vals per res, és que mira com estàs, no? Aquesta veueta té un component biopsicosocial, vull dir, aquesta veueta no neix purament de, no? També neix de la relació amb l'entorn, d'aprenentatges adquirits, però més enllà d'on neix, lo important és tractar-la, identificar-la, viure-la amb consciència i ser més empàtics. Què li diries tu a una altra persona que està en aquesta situació? Com t'ho dius a tu? Per això ara s'estan treballant tant aquests aspectes de consciència, de mindfulness, una mica per aconseguir provocar una mica un silenci perquè les persones puguem reflexionar sobre nosaltres mateixos, perquè a vegades l'estrès i la velocitat en què vivim generem uns automatismes que no els identifiquem i després ens van molt malament. Jo per això dic que a vegades quan les persones demanen una revisió psicològica, a vegades sí que és per treballar aspectes traumàtics com els que hem dit, però a vegades també aprofitem per fer una mica aquest treball d'identificar alguns patrons, que és això que jo deia abans, i en aquests patrons, a part de com ho penses, també hi ha el com et parla. Identifica això, perquè moltes vegades això és el que després a tu ja et genera anar amb una predisposició a determinades coses, com una entrevista laboral o com a un examen o com a presentar-te en, bueno, doncs, a conèixer algú d'una manera que tu ja no parteixes d'un igual a igual, no? Vas afectat, no?
Vas com autocompadit, no?
Sí. No? Vas amb una, el que sempre s'ha parlat de la baixa autoestima i era com un element molt abstracte, no? I dius, bueno, com la treballo? A mi m'agrada molt treballar-la des d'aquesta dimensió que estem parlant, que és des de les creences, però no creences religioses o espirituals, sinó creences que un té d'un mateix o una mica aquesta autopercepció. Moltes vegades després té aquest impacte amb aquest aspecte de l'autoestima i de la seguretat, de l'autogestió, de l'autopercepció, i això és molt important quan en la vida et toca, perquè la vida ens toca a tots passar per moments complicats. Com vaig jo de preparat? Com m'he cuidat? Com m'atenc? Que no només és anar al gym, sinó no? també és una mica tot això. Això també ens ajuda molt a prevenir després aspectes com els que estàvem parlant abans, que són com elaboro aquests records traumàtics o aquestes vivències traumàtiques o la pèrdua o el dol o, bueno, o altres aspectes, no?
És curiós perquè ara m'has fet pensar que els que tenim mainada, que precisament van en centres on l'educació emocional hi és molt present, que això per sort a la majoria d'escoles, per no dir pràcticament totes, es treballa d'una forma, diguem-ne, amb molta sensibilitat, et parlen, no?, de que fan mindfulness.
Sí.
I a més, quan tu els hi preguntes una pregunta que a vegades fem els pares, no?, a tu qui t'estima, no?, i et contesten, jo m'estimo primer de tot a mi mateixa.
Sí.
I després aquest i aquest.
Clar, això és un hàbit, ho veus? Això clar, és una cultura. No? La nostra cultura, en el nostre moment, hagués estat molt mal vist dir primer m'estimo jo, no?
Clar,
perquè
clar,
aquí
clar.
Hi havia una creença de que això és narcisisme o és orgull o és tal. Jo penso que això és un hàbit que s'elabora en un context com aquest que tu dius, no? Que moltes vegades és en l'acollida de l'aula, que moltes vegades és en un racó que han construït i que ja és un espai en el que aboca a nivell neuro i a nivell psicoafectiu a treballar des del benestar, i ells tenen molta més capacitat de autorreconèixer i una paraula que ve agafada de l'anglès que és aquest insight, no? Aquest camí cap endintre d'un mateix. Això els ajuda molt a identificar emocions perquè a més això s'ha vist que és molt important en processos d'aprenentatge, com el que dèiem al principi, com es fixen els aprenentatges, com es fixa la memòria, doncs moltes vegades si tens un input emocional positiu associat, la petja és molt més fàcil. Per això estan canviant una mica tot aquest aspecte de metodologia a nivell de processos educatius, en projectes, amb aspectes més vivencials, no? I això també s'està extrapolant a empreses. Nosaltres estem treballant molt, per exemple, ara a l'hospital, amb tota l'àrea aquesta del benestar i d'empresa saludable, i un dels aspectes que volem llançar és una mica doncs, que els professionals, dintre de la seva jornada laboral o fora de la seva jornada laboral, però que hi hagin uns espais, uns racons o unes accions que vagin dirigides doncs a això, doncs a l'estiraments o a mindfulness o a teràpia immersiva, espais que ajudin a connectar amb un mateix.
Marta, sense ànim ara de frivolitzar, sí que és veritat que al principi de la conversa ho hem titulat com a records traumàtics, hem anat cap a la part més seriosa, però segurament si jo et pregunto on eres tu el dia dels atemptats contra les Torres Bessones, te'n recordes.
Perfecte.
I saps què estaves fent.
Totalment.
Jo també me'n recordo perfectament.
Totalment.
D'on era i com vaig quedar garratibat al sofà.
Sí.
Aquest tipus de records que no ens afecten tant com altres que hem estat comentant aquí, però també s'han com instal·lat dins de la nostra base de dades de records, diguem-ne, negatius o que han marcat la nostra vida, no?
I tant, i jo a més penso que a moltes persones els ha influenciat d'alguna manera. És a dir, moltes persones estic segura que durant un temps van evitar anar a espais grans i oberts, o van cancel·lar vols que anessin cap a aquell destí, no? O per exemple, ara amb el Covid, quan a nosaltres ens diuen fa 3 anys, no? Hi ha persones que arrel d'aquesta situació han canviat estils de vida. Hi ha persones doncs, que ara fan un rentat de mans que constantment que abans no feien, no?
Ah.
O hi ha persones que ara jo que aquest de setmana passat vaig estar a Barcelona i com que no hi vaig molt sovint, em vaig pujar al metro i vaig pensar...
Ai,
saps? Vull dir, jo això no ho havia pensat mai. Se't desperta un estat... Aquest no és un estat d'alerta, no perquè sigui jo, però vull dir que aquest no és un estat d'alerta patològic, perquè d'alguna manera no et condicionen el teu dia a dia. Tu acabes agafant el metro, viatges i tornes a la teva vida. Però sí que és veritat que s'activa un pilot d'alerta. Per què? Perquè durant molt de temps has estat sotmès a una situació hostil i el cervell, que això ja és molt reptilià, és l'escorça més bàsica del nostre cervell, ens alerta de si hi ha un perill, posa't en guàrdia, no? Per tant, sí, són aspectes que queden gravats, que no impacten tant, o per exemple, aquest conflicte, aquesta guerra d'Ucrània, també és un aspecte que com que vam tenir por de cap on anava o quina implicació tindria això a nivell d'Europa i a nivell mundial, allò moltes persones durant molts de dies van tenir una situació d'un estat d'alerta. És normal fer un pic, però que després hi hagi un tema de flexibilitat i adaptació. Et pot generar després un hàbit que tu no tenies previ a allò? Sí. És funcional? Doncs no és un problema patològic o adaptatiu. Però, clar... Aquestes coses també compten molt al damunt de la persona en què cauen i la motxilla plena com la tinguin. Si és una persona que ha sumat molts aconteixements o que ja parteix en aquell moment, parteix d'un estat emocional dolent, això afecta molt a la interpretació cognitiva i del record. Però sí, aquests són bons exemples de com una situació traumàtica et pot quedar fixada per tota la teva vida.
Marta Linares, neuropsicòloga, t'esperem d'aquí 15 dies. Gràcies per
acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres.